Vinga, i compartim una estona de conversa amb la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, amb qui havien començat ja doncs, una miqueta la conversa, que és el que sempre passa, mentre el Ricard llançava aquests consells, etcètera, etcètera, i la sintonia. Hem estat parlant amb la senyora Esther Fenoll. Molt bon dia, Esther.
Molt bon dia.
I bon estiu, per cert.
Igualment.
Estiu treballant, pel que veig.
Sí,
és el que a molts ens passa, també.
I tant.
Estàvem parlant una miqueta de la satisfacció, com a mínim, que hem pogut copsar des d'aquí, de totes les diferents entitats, associacions, tant públiques com privades, que han participat en l'elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat. Finals del mes de juny, no sé si va ser el dia 21 o el dia 23, 21 de juny, es van presentar les conclusions precisament d'aquest Llibre Blanc de la Igualtat, que no és un punt final, sinó que ja es va dir en aquesta presentació que és un punt de partida, i un punt de partida molt interessant. Però el camí fins a arribar aquí ha estat molt profitós, també.
Molt, a més que és veritat això de que s'ha copsat doncs, aquest bon ambient, aquestes ganes de treballar, i que tampoc era evident perquè el calendari era molt, molt exigent. Es va començar a establir el juny de l'any passat, juny 2016, amb un calendari molt ambiciós, que quan la directora del Llibre Blanc, la senyora Mònica Gironès, doncs, el va plantejar a la Comissió d'Afers Socials, doncs, bueno, tots érem una mica escèptics, com a mínim, de pensar que arribaríem a bon termini, i doncs s'ha arribat. Amb la qual la gent ha tingut que treballar molt i molt, les associacions també, les primeres, perquè a més, clar, vull dir, pots exigir fins a cert punt, són persones totes que tenen la seva feina, que treballen voluntàriament i que tampoc pots anar amb aquests timings tan ajustats, però bueno, s'han implicat moltíssim, els ha agradat molt aquest procés participatiu i de col·laboració, han pogut dir tots els col·lectius, hi havia 6 col·lectius que estaven representats, i tots han pogut dir doncs, la seva, han pogut posar en evidència les mancances que tenia cada un dels col·lectius, establir les línies prioritàries que volien assolir, i doncs ha sigut una participació i una manera de treballar, jo crec, doncs, molt exemplar i molt a tenir en compte, no? Inclús de cara a fer futures coses d'aquesta manera de treballar tan participativa i que tothom ha col·laborat al màxim. I ja et dic, sent tan exigent el cronograma, doncs han estat a l'alçada i és molt d'agrair.
Hi ha una mena de presentació, això té forma de PowerPoint, suposo, no?
Mm-hmm.
Que està molt bé, que es diu Llibre Blanc de la Igualtat, i on s'explica de forma molt resumida precisament l'essència, no? El nucli de tot això. I quan parlava ara la secretària d'Estat del cronograma, la veritat és que és així, perquè s'indica, el gener de 2015 el Consell General acorda impulsar l'elaboració d'aquest Llibre Blanc de la Igualtat amb el suport del govern a través del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior i la col·laboració de l'Institut d'Estudis Andorrans. Juny 2016 s'inicia la planificació i el desplegament de tota la metodologia i exactament un any després es dona per finalitzar l'estudi, que molts cops el nom no fa la cosa, això està clar, perquè quan va aparèixer aquesta idea de fer el Llibre Blanc, jo recordo que molta gent deia un altre Llibre Blanc més, no? Un altre Andorra 2020, un altre no sé què, un altre no sé quantos. Però la veritat és que aquí, amb la participació que hi ha hagut absolutament transversal, Consell General, Ministeri d'Afers Socials, Institucions, assessoraments externs, les entitats socials, que em sembla importantíssim, l'àrea de polítiques d'igualtat, la ciutadania, amb aquesta enquesta que sí, la gent hi va voler participar, Servei d'Informàtica, la Gavernera, l'àrea de suport, l'àrea de polítiques d'igualtat, l'àrea de suport a joves tutelats i tutelats, etcètera, etcètera. Vull dir, més transversal impossible.
Sí, ha participat, jo crec que tothom que tenia alguna cosa a dir, no? I que era part d'aquests col·lectius que hem dit, no? Que eren els bàsics amb els que s'ha centrat el Llibre Blanc de la Igualtat, que eren infants i joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat, el col·lectiu de LGBTIQ i també el col·lectiu de persones nouvingudes. Doncs bàsicament jo crec que tots han pogut dir el que volien dir, se'ls ha escoltat, se'ls ha tingut en compte, com així es veu després, no? A l'hora de recollir les conclusions, a l'hora d'establir les línies prioritàries i a l'hora d'establir el full de ruta. És cert que aquí s'acaba un procés i en comença un altre, igualment ambiciós, igualment exigent, i on tindrem que fer amb un termini de temps més o menys raonable, doncs sobretot tot el que s'establirà almenys a les conclusions i a les línies prioritàries, no? Llavors, bueno, evidentment això ha de seguir sent un procés participatiu tant com es pugui, i volem seguir comptant doncs, amb totes les persones que en formen part o amb qualsevol que tingui alguna cosa a dir. Per això, vull dir, per obrir-ho inclús encara més de lo que ja s'havia obert, es va fer l'enquesta de participació ciutadana, perquè llavors d'aquesta manera és que ja obríem el llibre a tothom.
Absolutament a tothom.
A tothom que vulgués dir alguna cosa. I, bueno, i és una enquesta que també pel poc temps que va estar oberta, no? Perquè no teníem, amb el calendari que teníem marcat tampoc vam tenir massa temps, va estar a prop d'un mes, doncs bueno, han participat 266 persones, dir que 200 d'elles eren dones.
Ah, i... interessant dada, no?
Sí, 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 han participat molt més les dones. I que, bueno, doncs això també ens ha permès recollir i acabar d'evidenciar doncs, alguna de les coses que ja teníem identificades i recollir totes les aportacions que ha tingut a veure fer-nos la ciutadania, lo qual també des d'aquí vull donar també les gràcies a tothom.
Ara veia vostè que jo trastejava l'ordinador, ara li explicaré per què, perquè no vull llegir un literal d'un article i no volia deixar-me ni una coma per davant i per darrere. Article de la Constitució, per cert. Hem dit que és un punt de partida i no un punt d'arribada, malgrat que, evidentment, el cronograma aquest marcava com a important el fet de fer públiques aquestes conclusions, perquè realment el punt d'arribada serà la futura llei d'igualtat i no discriminació. En un país, com en tots els països doncs, que es tenen per democràtics i socials, tenen un article que més o menys diu el mateix que el nostre article 6 de la Constitució, que totes les persones són iguals davant la llei i que ningú no pot ser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social. I que, això és el punt número 1, el 6.1, 6.2 diu, els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives. I això és precisament això.
Exacte. Vull dir, els articles de la Constitució, evidentment, són un marc general, no? I el que estableixen doncs, les línies bàsiques de tots els estats democràtics i de dret, i després és tasca dels poders públics desenvolupar-los i dotar-los de certa agilitat i que una manera més àgil tinguem normativa que reguli aquests drets que ja tenim reconeguts a la Constitució o que estan reconeguts als grans tractats internacionals, però s'ha de baixar més al detall, s'ha de veure com es duen a terme i què és el que podem exigir i de quina manera. No? Llavors, d'aquí doncs, treu cap doncs, fer totes aquestes legislacions que desenvolupen drets fonamentals i drets constitucionals, i doncs la llei d'igualtat i no discriminació serà una de les fites importants pel nostre país. A més, és una legislació que es demana a nivell internacional i que ara doncs, per fi podrem donar resposta tant a nivell intern com a nivell extern.
I de cara a l'elaboració de la llei, que òbviament s'ha de fer en seu parlamentària, comissió, no? Afers socials, etc, etc, seguint el protocol habitual, quan ha planat el camí aquest llibre blanc? O sigui, quant camí s'ha recorregut ja i que podran aprofitar, evidentment, els consellers?
Uh-huh. El llibre blanc és molt important pel fet de que és una guia i, a més, és una foto que recull de manera molt precisa o el més precisa que hem sigut capaços de fer doncs, l'estat actual de la igualtat i de la no discriminació a Andorra. Doncs a partir d'aquest recull de dades i de totes aquestes manifestacions dels col·lectius implicats tan reals i tan recents, perquè un llibre blanc té una durada determinada en el temps, vull dir,
clar,
d'aquí
clar,
dos
la foto,
anys...
hi ha un moment que ja
exacte,
queda...
d'aquí dos anys doncs, ja no tindrà la utilitat, pot tenir un altre tipus d'utilitat més acadèmica, però no la utilitat d'establir una línia estratègica i política i de desenvolupar un text legal. Doncs ara té moltíssima utilitat, ens ha aplanat el camí i ens permet partir doncs, d'una situació real i constatada i compartida, amb la qual cosa, clar, és molt més fàcil que començar de zero la llei, començar quan comences el text legal, el procés participatiu, que hi serà. Però nosaltres aquest procés, diguéssim, que ja el tenim fet a l'avança. Llavors, ara, quan comencem ja a treballar amb el cos legal, malgrat que sí que, evidentment, que després es sotmetrà, es tindrà en compte les opinions de tots els col·lectius concernits, del Consell General, de la Comissió d'Afers Socials, etc., ens permet ja sortir amb un text que esperem que ja serà com molt consensuat, perquè sortirà del llibre blanc, no?, que ha establert...
Home, seria molt bo que aquest text legal tingués la votació dels 28 consellers.
Molt.
Independentment del grup polític al que pertanyin, no?
Mm-hmm. Hem treballat molt bé també amb tota la Comissió d'Afers Socials, que bueno, hi ha persones de tots els grups parlamentaris, i hem tingut una línia de treball molt compartida. Hem pogut arribar sempre a acords d'una manera molt fàcil, amb molt diàleg, amb molta bona predisposició per part de tothom, i jo crec que no es notava gairebé ni les diferències en aquest sentit, la qual també és un plaer poder treballar d'aquesta manera tots junts i poder constatar aquesta bona sintonia i aquesta prevalença de l'interès general, que jo crec sobretot que és el que ha marcat molt tota l'elaboració del llibre blanc en tots els àmbits.
La foto que ha fet ens deixa molta feina per fer, n'estic convençut, sí. Però més o menys de la que es pensava Esther Fenoll.
No, jo crec que ho teníem ben identificat, que hi havia molta feina a fer, perquè és veritat que era un tema pendent. No hi havia grans avenços en aquest sentit, malgrat que sí que s'ha anat avançant sempre, però potser no al ritme que marcaven els temps o que demanava, no?, la pròpia matèria en si, que és una matèria importantíssima i, com dius, vull dir, ja recollida al text de la Constitució. Llavors sí que teníem identificat que hi hauria molt camí a fer. Lo important és que hem començat a fer aquest camí i que ens queda molt recorregut, vull dir, tot per desenvolupar totes les línies prioritàries que s'han establert, les deu prioritats que conclou el llibre blanc. Un temps per fer-ho correcte serien els propers 4 anys, que això ja dependrà també, no?, doncs de les persones que estiguin governant en un futur, però vull dir que seria un escenari, jo crec que molt aconsellable per poder desenvolupar doncs tot el que s'ha recollit, que serien les línies prioritàries d'acció. I és una feina que sí, que jo crec que n'érem conscients tots de que s'havia de fer, i el més important és que s'ha començat a fer. Potser el que estava més desenvolupat era el tema de violència domèstica, perquè ja hi havia la unitat d'atenció a la dona, que això sí que ja des de fa una dècada que està en funcionament, i amb la creació de l'àrea de polítiques d'igualtat també, doncs jo crec que ja s'ha donat un pas endavant que no té marxa enrere. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs amb el que hem dit abans, amb tota la col·laboració de tots els col·lectius amb els quals des de l'àrea de polítiques d'igualtat i des d'altres, des de l'àrea de promoció a l'autonomia, des de l'àrea d'atenció a les persones i a les famílies, l'àrea d'atenció a la infància, d'atenció als joves tutelats i extutelats, doncs hi ha una vinculació estreta amb cada associació que pertany i que té vincle amb aquestes diferents àrees, i el dia a dia també es treballa, també es pacta, també es consensua i també es dissenyen accions, no?, de divulgació, tallers, etc., que van molt en sintonia amb el que ens estan demandant la població i les associacions.
Estava repassant algunes d'aquestes prioritats i una d'elles em sembla que és, no sé si hi ha prioritats més prioritàries o no, però aquesta em sembla cabdal, que és la sensibilització de la població. Mm-hmm. Perquè nosaltres podem tenir totes les lleis del món, que de cada llei pengin 27 reglaments, que de cada reglament pengin 27 adendes, el que sigui, que si la població no està conscienciada, malament rai. Uh-huh. Poso un exemple a la secretària d'Estat. L'altre dia vaig a comprar, com són tots els mortals, i resulta que veig en una gran superfície, en el seu aparcament, com ha de ser, evidentment, places reservades per a gent que té persones amb discapacitat, i resulta que hi havia el cotxe creuat, o sigui, no estava posat en el sentit com t'indiquen les línies, sinó que estava creuat ocupant dos, i un d'ells era un lloc d'aquests. Clar, és obvi que aquella persona, no sé, o havia perdut les ulleres i no veia on aparcava, o veia que ho estava fent malament. Per tant, podem tenir totes les normatives del món, però si la gent no se sensibilitza,
exacte,
no servirà de res.
Estic d'acord amb això totalment, a més que sempre funciona així, vull dir, tu pots fer una llei, però si la població, qualsevol ciutadà, estigui dins de l'àmbit que estigui, de l'estament que estigui, públic, privat, etc., no es consciencia i no treballa en aquest sentit, és molt difícil. A més, vull dir, no pots anar tot el dia a la batllia fent denúncies, no? Vull dir, ha d'haver-hi una conscienciació més civil, no? Vull dir que des de tots els àmbits, doncs, això es reprovi altament i que es vegi, doncs, com, bueno, que ja la gent ni se li acudís de fer-ho, no?
És malauradament. Jo crec que algun cop, abans de que vostè fos secretari d'Estat i que ja ens regalava el seu temps també a vegades per venir aquí amb altres responsabilitats, recordo que algun dia em crec que ho havíem parlat, i entenc que segurament amb vostè, Per què a l'hora de fer una entrevista de feina, segurament que a mi em demanin si tinc un fill amb suma i si li demana a vostè li resta. No?
Exacte.
Per què? L'imaginari popular diu, home, si té un fill o vol tenir un fill, és una persona ja centrada, madura, que, vull dir, que ha pres una decisió important a la seva vida, i això a mi em sumaria a l'hora de fer una selecció de feina, i en canvi vostè la restaria per què? Perquè és símptoma de què? De febre, de constipats, clar, de metge...
Uf. Perquè això és un rol, el rol de la cura dels infants, de la gent gran, de la llar... És un rol que està atribuït sempre a la dona, no? D'aquí també que ve la segregació horitzontal. Uh-huh. Vull dir, llavors a la dona se li té en compte, o sigui, li penalitza doncs, el fet de la maternitat també, amb la qual quan ens vegin a vostè i a mi sabran que jo possiblement puc tenir una baixa per maternitat i puc estar 4 o 5 mesos de baixa, vostè no, i que quan el nen es posi malalt, amb molta seguretat, vull dir, amb un 90% sortiré jo corrents i vostè no, no? Llavors, clar, quan valores els resultats, quan valores la competitivitat, quan valores doncs, el temps que pots estar a la feina, doncs és evident que a la dona la penalitza molt. I això sí que és una tasca que hem de treballar entre tots i que hem de fer que això no sigui més així. És a dir, vull dir, ha d'estar repartit equitativament i no se'ns ha de pressuposar sempre a les dones una sèrie de tasques, no? Que és el que dèiem abans, que sempre han estat vinculades a nosaltres. O sigui, ha de ser exactament igual, vull dir, i si ha de penalitzar algú, que penalitzi els dos i que penalitzi d'igual manera, que no hauria de ser,
no, no,
hauria
no.
de ser una penalització, perquè vull dir, el món ha de seguir avançant.
Òbviament.
I han de seguir nascent nens i hem de tenir tots les millors condicions perquè així sigui.
A veure si té resposta. Esther, l'altre dia parlàvem poc després del 8 de març, un clàssic d'aquesta casa, dels mitjans escrits, etc., és parlar de la bretxa salarial, no? De, uh-huh. D'aquest famós 30%, em sembla que està entre el 25 i el 30%, de diferència de sou a una mateixa feina. Quan acabarà això? Uh-huh. Punt número 1 i punt número 2. Des de quin punt de vista l'administració pot forçar que això s'acabi d'una vegada? Perquè crec que pot tenir la manera de fer-ho.
El primer que ens falta per acabar d'establir, que és una, també una de les línies prioritàries del llibre blanc de la igualtat, el primer que ens falta aquí són dades. Ens falten moltes dades per veure per què passa això, on passa, en quins sectors passa més, perquè a vegades no és tant que a la mateixa feina l'home percebi un salari major que la dona, no, a vegades és que les dones ja no tenen accés a segons quins tipus de feina que tenen els homes. Llavors, quan tu fas la divisió del que pertany a homes que estan treballant, dones que estan treballant, veus aquesta escletxa salarial, però que no és tan deguda que l'home cobri més i la dona cobri menys, sinó és perquè no tenen accés a feines i a salaris més remunerats o a tasques de... O sigui, a tasques de més responsabilitat, a consell d'administració. Llavors surt aquesta deriva, però que en realitat és una dada una mica difícil d'analitzar i no és una dada total, no és un número que puguis dir sí, a igual feina, vull dir, una persona que treballi aquí a casa seva, per exemple, fent el mateix que vostè, cobrarà un 22 menys que... No, perquè això ja seria, bueno, denunciable no, de facte, no?
No passa.
Exacte, no passa, vull dir, el que passa és això, que no tens l'accés a segons quines feines que tenen els homes i precisament per aquesta penalització que dèiem abans, per lo que a les dones ens ve atribuït com un llegat històric, no? I que encara estem lluitant tots plegats, els homes també tenen que lluitar aquí, els homes i les dones, perquè això sigui revertit i perquè quan ens contractin amb una empresa doncs vegin el mateix amb vostè que vegin amb mi.
Les quotes és un bon sistema?
Bueno, podria arribar a ser-ho. La veritat és que jo crec que el bon sistema seria que el que ha dit vostè abans, no?
Que no fessin falta, no?
Que no fessin falta. Vull dir, que la població estigués absolutament conscienciada, tota la societat, i que la igualtat fos real i que no s'hagués d'exigir ni s'hagués d'obligar, en certa manera, no? Vull dir, alguna cosa hem de fer, sobretot jo crec que ara el que cal és estudiar-ho molt bé, tenir dades, i en base a aquestes dades, que és el que ens falta, no? Amb aquest tema també de lo que dèiem abans, de per establir perquè hi ha aquesta escletxa salarial, amb quins llocs, etc., doncs potser un cop tinguem totes aquestes dades, puc establir ja unes polítiques orientades a que això es pugui revertir d'alguna manera.
Una de les primeres qüestions, estem acabant, Jester, és posar fil a l'agulla per la creació de l'Observatori de la Igualtat, que suposo que és qui ha d'anar fent les fotos, no? O sigui, hem dit que la foto del llibre blanc arribarà un moment que ja ens quedarà allò amb aquell color sèpia i una mica caducada, però l'Observatori sí que tindrà possibilitats i eines, suposo, precisament per anar copsant la realitat a cada moment, no?
Exacte. L'Observatori, bueno, ho farem amb l'Institut d'Estudis Andorrans, mitjançant el CRES, i llavors es tractarà d'això, d'anar recollint dades, de tenir-les sempre actualitzades i d'anar veient com va evolucionant doncs, tot el que ens preocupa pel que fa a la igualtat i a la no discriminació. I la veritat és que falten moltes dades, perquè és un tema que fins ara tampoc s'havia treballat d'aquesta manera o amb aquesta intensitat. No vol dir que no s'hagués fet res ni molt menys, però vull dir, potser calia anar un pas més enllà. Llavors l'Observatori és importantíssim per tenir les dades actualitzades i per veure també, una vegada analitzades aquestes dades, si les polítiques que s'estan establint per donar solució doncs, a aquest tema són correctes, quins punts cal incidir, amb quins punts estem bé, quins estem millor, quins pitjor, doncs és una eina bàsica també.
Hem d'acabar, m'agradaria donar l'oportunitat de que digués el que vulgués a tota aquesta gent que ha deixat, com dèiem, un munt d'hores participant a reunions fora, evidentment, de la seva feina, per empentar i que el carro hagi arribat, com dèiem, en aquest mes de juny, podem presentar aquestes conclusions. Vull dir, jo crec que ha estat una col·laboració fantàstica.
Ha estat una col·laboració immillorable. Jo vull donar les gràcies, els hi hem reiterat, però mai està de més, perquè realment sense ells no hagués estat possible. Vull dir, han sigut un factor essencial per l'èxit del llibre blanc i sobretot per la seva col·laboració, per la seva implicació, per la seva entrega, per la seva bona voluntat, el diàleg que s'ha establert, vull dir, i sobretot també perquè cadascú ha deixat de banda les seves problemàtiques pròpies i ha anat més enllà, com el que deia abans també amb la Comissió d'Afers Socials, i sempre ha primat la prevalença de l'estat de la qüestió a nivell de tot el país, a nivell nacional. Llavors això és molt d'agrair, ens ha permès treballar molt i molt bé, i jo només donar les gràcies i dir que gràcies a ells, a tots ells, ha estat possible.
Ens ha cridat molt l'atenció perquè, malauradament, això ha estat l'excepció, la regla és més aviat la contrària.
Sí.
I jo crec que no té per què ser així necessàriament.
No,
em dona la sensació que hi ha molts altres camps on es podria treballar amb aquest esperit de col·laboració público-privada i fer prevaldre efectivament, doncs, com dèiem, l'interès general per sobre de sigles i de bancades de la dreta i de l'esquerra i de dalt i de baix.
Tant de bo
però,
sigui així.
A veure, això seria un bon senyal. Esther, moltíssimes gràcies per la visita
al
i contrari. Quan toqui, molt bones vacances.
Gràcies, igualment.